Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb nosaltres aquests minuts de Herrera a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts. És dijous, avui 29 de maig del 2025. D'aquí una estona estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem, bueno, del mes de maig, que està a punt de finalitzar, d'obres i d'altres històries de la ciutat de Lleida. Mira, ja no parlarem de futbol, o almenys avui no parlarem de futbol, perquè el Lleida Club de Futbol acaba d'emetre un comunicat en el que anuncia que no ha arribat a cap acord amb el grup d'empresaris amb els que estava treballant o conversant en aquestes darreres setmanes. Per tant, això, parlem del 30 de juny com a data límit, que seguiran treballant, que seguiran buscant, però estem a 29 de maig. I això no sé si vol dir ja que hi haurà un canvi irreversible al panorama futbolístic de la ciutat o no. Insisteixo que amb el món del futbol ja els hem vist de tots els colors, però que això és darrera hora. Darrera hora, el Lleida Esportiu acaba de comunicar que no ha arribat a cap acord amb el grup d'empresaris amb els qui estava en converses per fer-se càrrec del club. Veurem, de moment no faran declaracions, ens remeten a una roda de premsa que faran d'aquí uns dies. En fi, dit això, ahir va fer calor, ja ens ho van dir, i avui, doncs, per allí anem. Estem fregant ja els 26 graus a les 12:20, 26 graus. Això vol dir que anem lleugerament per sobre de la temperatura que teníem ahir a la mateixa hora. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, he vist uns gràfics que m'has enviat molt il·lustratius de quan ha estat el primer dia en el que hem arribat als 35 graus de cada any dels darrers anys i la tendència és que cada cop l'assolim abans, eh?
Sí, sí.
I claríssima, a més, eh?
Digues-saga, sí, des dels darrers 85 anys, doncs, abans, sobretot al segle passat, doncs arribaven a principis de juliol, finals de juny, per Sant Joan, i a mesura que ha avançat el segle actual, doncs, tot i la siga-saga que fa, doncs ha anat escurçant-se, avançant la data, i sembla que avui arribarem als 35 graus. I estem al maig.
Sí, sí. Estem al maig, sí.
Al maig, doncs, ni tenim... avui serien quatre dates només, eh? La més primerenca va ser el 18 de maig del 2022, no fa tant, que va entrar fort aquell estiu, el del 22, és el més càlid de la història de Lleida.
Vaja.
I d'Espanya, i de tot arreu. És a dir, cuidado que anem a la mateixa. Ara mateix estava mirant la fotografia del Meteosat. No hi ha un núvol en tota la península ibèrica, en tota Espanya i Portugal. N'hi ha tres factors que fan que les temperatures pugin. Hi ha un que passa desapercegut. L'aire càlid que ens ve de nord de l'Àfrica, a 1.500 metres d'alçada. El sol, la insolació molt gran, perquè la radiació solar és molt alta, però aquesta no hi ha un núvol, per una senzilla raó, que l'aire no puja de baix cap dalt, sinó que baixa de dalt cap dalt i se comprimeix. Igual que quan comprimim, fiquem aire dins d'una roda de cotxe o de bicicleta. I quan comprimeixes l'aire, què passa? S'escalfa. I és el tercer factor, que tècnicament es diu subsidència, pues fa que, que no hi hagi núvols, que les dissol i que la temperatura sigui més alta. És a dir, i avui esperem aquests 35 graus a la ciutat de Lleida i demà arribarien al pic més alt. N'hi ha previsions de 37, he vist també algun 38, bueno, és una bestissa perquè Lleida no ha passat mai el de 36,8, és la més alta en un mes de maig.
Bueno, és que és una temperatura molt alta, jo ho sento, perquè estem parlant de 40 de l'any passat i ja ens estem acostumant a aquestes xifres de 35, però amunt és altíssim.
Sí, un cop està al voltant de la temperatura del cos humà,
sí,
ja és insaludable.
Clar.
Per poder treballar o viure, perquè has d'estar bevent aigua contínuament, si et vols regenerar, o ficar-te a l'ombra, o aire condicionat. És que en aquest mes hem passat de tenir calefacció, ni que fos tot el dia, no, però algunes hores, a tenir l'aire condicionat.
Home, jo ahir
el vaig tenir que engegar, perquè, clar, depèn de l'habitació, de l'orientació, de cada casa és diferent o cada lloc.
Bueno, Armando, escolta, de moment sol, calor i cap núvol, eh?
Pues sí, sol, bueno. Calor i cap núvol. Potser de cara al cap de setmana podria aparèixer algun núvol, sobretot de cara a diumenge, perquè avui, demà i demà passat, també dissabte, les temperatures desbocades duren les tardes. Hem de dir que a Lleida, i sobretot a la Plana, les temperatures més altes arriben molt tard.
Sí, sí,
molt,
sí.
Però molt. Molt vol dir 6, 7 o fins i tot passades les 7 de la tarda. Cosa que a la façana costanera pues, arriben, comença la marinada. I, de fet, les comarques de Lleida que limiten en Tarragona pues, arriben més d'hora perquè les arriba la marinada i frena l'ascens de temperatura. Mm. Però com més a ponent, més tard arriba la temperatura.
Molt bé, Armando. Doncs escolta... Pues
nada, a ventilar, a primera hora les cases i
a tancar-les després. Una abraçada, Armando.
Vale, bona tarda a tothom, bon dia.
Bueno, farà calor. No es cap sorpresa. Va, que parlem d'animals de compañía.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Vinga, que parlem d'animals de companyia, ho fem amb Anadon Veterinaris, ja saps, el nostre centre veterinari de referència a Lleida està en el carrer Segrià número 11, a internet anadonvet.com, i després doncs, els pots trucar al 973-266-388, que de vegades fer una consulta per telèfon doncs és molt còmode i molt més ràpid. 973-266-388, amb horari comercial, t'atendran perfectament. I a més, si és un problema més veterinari, et passaran a la veterinària o al veterinari que hi hagi en aquell moment i cap mena de problema. 973-266-388. Estem amb la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Va, tampoc sé de què parlem avui, però m'ha dit la Imma, tranquil, que avui és més divertit.
Avui és més divertit.
Bueno, és que la setmana passada...
A mi m'ha divertit.
La setmana passada, insisteixo, que vam parlar doncs, bueno, d'una malaltia i de com fer les coses i com no fer-les, sobretot. I jo vaig acabar dient que és que, no sé, hauríem d'estudiar abans de tenir un animal de companyia i no és tan descabellat, eh? Vull dir, no es tracta de fer aquí un curs d'un any i després un examen, però unes nocions bàsiques sí. Si no les tens, o creus que no les tens, obre't de ment i deixa't aconsellar pels qui en tenen. Per exemple, Anadon Veterinaris, per exemple. Eh? Vinga, va, avui divertit. Per què és divertit?
Vinga, avui parlem de tènies.
De què?
De tènies, saps què són les tènies?
No.
Val. Les tènies són un paràsits plans
Mare,
i segmentats...
Un paràsits avui.
Sí, que pertanyen al grup dels cèstodes. Són coneguts també com solitàries.
Ah, val.
Això ja et sona més,
sí, sí.
No? Vale. Doncs...
Però de què parlem? De gats, de gossos o de...
No, tènies poden tindre gats i gossos. Avui parlem de les tènies.
Vale.
Val, les tènies o solitàries on estan a les parets de l'intestí.
Espera. I com han arribat fins allí?
Ah, bueno, espera't. En la seva forma adulta...
Com has dit que es deia això, la solitària?
És conegut per solitària.
Sí, això és el...
En veritat...
El bitxo aquell que representa que s'instal·la al budell... Se va menjant tot el que tu et menges i l'hoste, o sigui, l'animal que l'està tenint,
sí.
va menjant i no es nutreix.
Exacte.
Vale.
En la seva forma adulta, les tènies poden aconseguir diversos metres de llargada.
Sí, sí.
I estan formades per segments que contenen ous. Aquests ous són alliberats al medi ambient a través de la femta de l'hoste, completant així el seu cicle de vida. I com ve
com
el nostre gosset? Aquí, molt bé. Com pot infectar-se la meva mascota amb tènies? Doncs bé, la teva mascota, la meva mascota també, es poden infectar per tènies principalment a través de les puces.
Vaja, home.
Aquest és el cicle més comú.
Tan bonic és que les pinten els dibuixos animats, les puces.
I sí, superdivertides.
Que després no porten res de bo, eh?
Sí, les puces actuen com a hostes intermediaris, portant al seu interior les larves de les tènies. Si la teva mascota ingereix una puça, s'està llepant, s'està netejant, una puça infectada amb tènies, què passa? Que s'alliberen les larves al sistema digestiu del teu gos o del teu gat i aquí comença el procés que
I s'agafen, no?
Aquí comença el procés que acabo d'explicar, que s'adhereixen a les parets de l'intestí...
I allí es queden. Mare
aquestes larves maduren en l'intestí prim de la teva mascota convertir-se en tènies adultes. I són llargues, eh?
Sí, sí.
Arriben a ser molt llargues.
A veure, et anava a preguntar... clar, d'això no ens n'adonarem al principi de cap de les maneres, no?
No. Ha de passar un temps, no és instantani.
O sigui, quan el problema ja és gros, i quan dic gros ho dic amb el doble sentit, és llarg, llavors és com començarem a notar algun problema.
Una, pèrdua de pes. Normalment aquí, aquest gos o aquest gat menja i perd pes. Ja veus que...
No, això la societat actual és estranyíssim.
Sí.
No perden
pes. Les tènies absorbeixen nutrients de l'intestí de la teva mascota i ell no engreixa el que has dit tu, la persona o...
Però menja igual.
Menja molt.
Bueno, això...
Problema... Això... Clar, si menja molt.
Si fos fàcil, això seria la solució de l'obesitat, eh? però no.
Vinga, tinc tènies, no? No, són dolentes.
Sí, sí.
No. Després poden tindre problemes digestius, diarrea, vòmits, molèstia abdominal, toques si es queixa... Irritació anal, clar, com donem moltes diarrees, podem veure que aquella zona la té malament. El pelatge opac i lleig. Li vem com li falten nutrients...
Per xispa.
Al perdre nutrients, el pèl és lleig.
Ja.
No,
sí.
El veus, que sí. Té una capa com blanca, no, està lleig. Feblesa general.
Clar, tot el que vindria a ser, imagina't que no menja, doncs tot el que li passaria és exactament això, el que passa que sí que està menjant.
És important una vegada que veieu aquestes coses que li doneu importància i vingueu, eh?
Uh-huh.
A més, en els casos menys comuns, les mascotes poden infectar-se en consumir carn crua o restes d'animal que continguin tènies al carrer, un animal mort...
Bueno.
Ara, aquesta pregunta que et vaig a fer és molt, molt important. Es transmeten les tènies als humans?
Això et anava a preguntar.
I com?
Que sí o que no?
Sí.
Ah, que sí?
Sí.
Mare.
Sí. Les tènies poden transmetre's als humans, encara que no és molt comú, també he de dir, això pot ocórrer, principalment a través de dues vies. Una, la ingestió d'ous dels paràsits.
Ja.
Els ous de les tènies poden estar presents als aliments, aigües, superfícies contaminades...
Però que són superpetits, eh?
Amb femta d'animal.
Ja, ja.
Home, sí, clar. Si una persona consumeix aquests ous sense voler, poden desenvolupar-se les tènies damunt nostre, perquè, clar, va el gos o el gat... amb les tènies que del culet surten per les... i acaba d'anar a la sorra o al carrer, fica el culet damunt de la taula on tu després has de menjar, tu sense voler engireixes aquest... Vale, ja m'explico, no?
No, sí, entendre ho entenem tot, però és que després veig comportaments de persones amb els seus gossos...
I... Espera que no arribo a la part més bona.
Vale.
Després... la segona manera més fàcil és contacte amb puces infectades. Algunes espècies de tènies poden transmetre's a una persona, especialment, això és més de nens, per ingerir accidentalment una puça. Estàs acariciant el gos o el gat, el crio, després juga amb algo, llepa la mà i cap a dintre. Aquesta segona és més comú dels nens. Val. Ara, el més important que diré amb tot el programa d'avui. Per què passa això? No ha de passar això. Com podem prevenir que la meva mascota tingui tènies desparasitant regularment?
Vale.
Si jo desparasito el meu gat i el meu gos cada mes de l'any, tot la vida de l'animal, cada mes o cada tres mesos, depèn del producte.
Em pot tenir, però el moment que desparasito, els mato i fora.
No tindrà mai tènies.
No es desenvoluparà mai.
I si està amb un gat o amb un gos, què té? És igual, perquè tu estàs protegit. Mira si és fàcil. desparasitant regularment. Mira que ho dic de vegades, eh?
Suposo que clar, és un tema, és una lluita de...
Continua.
Des de que et conec, que insistim en el tema de la desparasitació i que és regular i que, a més, la gent tenim associats uns pensaments amb la desparasitació de, bueno, ara que ve el bon temps, ara el desparasito i ja està.
Per això m'agrada dir que aquesta, en concret, moltes no, aquesta es transmet.
Ja, bueno.
Igual que una puça del teu animal te pot picar tu també, eh?
Que sí. No, però insisteixo que ull amb aquestes històries, que el tema de la prevenció és clau i aquí ho tenim relativament fàcil, que és desparasitar i ja està. Com es desparasita? Doncs te'n vas a anar d'un veterinari, es demana hora i ells et diran, segons el teu animal, la raça, la edat, la mida, el pes, etc., perquè hi ha més d'un sistema, quin sistema... O pots fer anar més d'un i un altre de complementari, et recomanen pel teu animal de companyia. Ja està, n'hi ha uns que es mengen, uns que es piquen per la pell. Ja t'ho diran. I depenent de si surts més o menys, si viatges o no viatges, ja t'ho diran. Però tingueu en compte que això és perpetu, és per sempre, eh? Desparasitar. És que és molt petit. Tu ves a anar d'un veterinari, que ja et diran a partir de quina edat has de començar. Però s'ha de començar i després és un hàbit. Ja, no sé, n'hi ha de cada mes, de cada dos mesos, de cada tres...
Sí, també depèn... A vegades has de complementar, amb una no tens prou perquè tu viatges molt, perquè el teu animal surt molt... Depenent, ara sí, hi ha productes que duren un mes, hi ha productes que duren tres mesos.
Ja us ho diran, això. A on? Anar d'un veterinari. Carrer Segrià número 11 o el 973-266-388. Ima Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 29 de mayo 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Este verano, respira.
Adelántate con el 15% de descuento en aire acondicionado y financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tu aire acondicionado hasta en 12 meses.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso, ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cope Lleida. I ara ja ens posem camí cap a la una de la tarda i ho fem amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, als estudis de Cope Lleida. Alcalde, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, anava a dir, per començar, anem a fer un balanç del mes de maig. Estem pràcticament al final i a Lleida, els que som nascuts a Lleida, tenim interioritzat que el mes de maig és un mes molt especial a Lleida. Suposo que de cara a l'Ajuntament també és un repte tenir tantes activitats i tanta gent al carrer gaudint-les, doncs de que tot vagi com ha d'anar i que la gent s'ho passi bé i es quedi tot aquí. Parlem de Fira de Titelles, parlem de Festa Major, parlem de l'Aplec, parlem de Moros i Cristians. Suposo que satisfet de com ha anat el mes de maig.
La veritat és que estic molt content. Primer perquè ha hagut una resposta massiva de la ciutadania.
A més, una resposta cívica, de fer festa, de conviure al carrer amb els veïns i veïnes, no? I de gaudir de les activitats que s'han programat durant tots aquests dies del mes, no? Bé, sabem que el maig és el mes festiu per excel·lència, però el fet de que hi hagi tantíssima gent al carrer és cert que tensiona els serveis públics, tensiona el govern municipal, perquè hem d'estar molt amatents a qualsevol incidència que es pugui arribar a produir, des d'una avaria d'un autobús fins a bueno, en fi, qualsevol de les situacions que es puguin produir de forma quotidiana, però sobretot amb la intensitat de que hi ha molta gent, insisteixo, gaudint de la festa, de les festes, de les activitats, no? Però ha estat un èxit de participació, un èxit de convivència, un èxit en relació a les incidències que s'hagin pogut produir, i bueno, efectivament estic molt, molt orgullós de com ha anat tot això.
L'aplec s'està fent gran, molt gran. Mm-hmm. Aquest any hem tingut xifres de rècord d'assistents, de gent gaudint de l'aplec, que està força bé. No sé si hi ha des de l'Ajuntament i la FECOLL hi ha en marxa converses d'un futur immediat o a mig plaç per si la plec s'ha de moure de lloc o no?
Bueno, ja, com tots ja sabem, el govern municipal està liderant un projecte de transformació molt important al barri de Capont, que implica el trasllat del recinte firal. En el nou recinte firal, que és el que hi ha a l'altre costat del canal al voltant del canal de Serós, hi ha previst fer un nou recinte d'uns 120.000 metres quadrats de superfície, que a més de tenir pavellons tindrà uns grans espais oberts per poder celebrar esdeveniments, no? I entre els quals evidentment hi ha l'aplec del Caragol. Això s'ha estat treballant amb l'equip de Fira de Lleida i s'ha fet un sistema de mesuraments de forma que s'ha pogut contrastar que totes les activitats que ja avui es fan a la ciutat es poden seguir fent tranquil·lament amb aquest nou recinte: festivals de música, aplecs, mostres, en fi, fires, etc. No? A més hi ha la previsió de construir una sèrie de pavellons nous, perfectament climatitzats, que també estaran a disposició de qualsevol dels esdeveniments del propi plec, no? Que fa algunes activitats en els vells pavellons de la fira actual. Bueno, aquest serà un recinte premium. Serà un recinte de luxe per als penyistes, no? Amb serveis, condicions, bueno, en fi, el que cal perquè la festa arribi a un punt, no? d'innovació, però de tradició alhora, i a més que sigui un espai ple de confort pels collistes i també per aquelles persones que ens visiten.
Ja que estem parlant d'obres, anem a fer una mica de repàs de les principals que hi ha engegades a Lleida: Ramon de Ferran, a Capon, el carrer Riu Ebre, l'avinguda Doctor Fleming tocant amb el camp d'esports. Aquestes obres segueixen el pla previst?
Segueixen el seu temps. La de Riu Ebre està pràcticament engestida. Jo crec que en breus ja s'obrirà al públic, diguem-ho així. Doctor Fleming avança al seu ritme i Rambla de Ferran, vaja, tal com estava previst, aquest mes de juny s'obrirà, no? Acabarem l'obra. Però en comencem d'altres, jo ho lamento. Però ho lamento perquè amb el sentit del enrenou que genera, jo ho entenc, genera enrenou a les botigues, genera enrenou als veïns i veïnes, no? Però, bueno, hi ha coses que s'han de fer, Quan algú diu, l'alcalde és que m'ha entreposat aquí aquesta rajola, tal, bueno, doncs, fruit de tot això, hi ha de l'ordre d'una trentena d'operacions en marxa des de la Brigada d'Actuació Immediata, però addicionalment hi ha projectes importants com és tota la vorera del carrer Balmes. El carrer Balmes, des de la plaça Ricard Vinyes fins a la plaça Cervantes, es renovarà tota, i això pues, bueno, també seran dos mesos, tres mesos d'intensitat de treball que bueno, pues, dificultarà passejar per Balmes, però bueno, ben aviat la tinent d'alcalde d'Agenda Urbana presentarà el projecte als veïns, als comerciants, perquè en siguin conscients.
Però es renovarà perquè...
Renova el paviment.
Per deixar com estarà, sí, eh? Sí. No es fa més ample cap vorera.
No, no podem. Hi ha una altra configuració urbana, es retiren els arbres i els escocells que hi ha perquè dificulten molt la mobilitat, es compensarà amb altres sistemes verds, no?, en el seu entorn, però, en fi, serà una millora substancial que tindrem a partir de que s'hagi acabat aquesta obra. No?
Ara que parlem això, em ve al cap que fa molts anys es parla de si s'ha de posar ombres o no a les passarel·les peatonals del riu, que això en el seu moment crec que ja es va aprovar amb un concurs de participació ciutadana, mai s'ha dut a terme, però em consta que sí que s'hi està treballant per poder dotar d'una mica d'ombra en aquestes passarel·les aquest mateix estiu.
Sí, bueno, no sé si serà aquest estiu, perquè hi ha un punt de dificultat.
Clar, no ha de ser ni massa voluminós, clar, ni massa pesat...
Ni ha de fer vela,
clar.
Ni ha de fer vela, sobretot, perquè tenir una cobertura que faci en un determinat un clima advers, vent, bàsicament, i allò es converteix en un velamen, posa en risc l'estructura, sí, sí, pot posar en risc l'estructura pròpia de la passarel·la, no?
Però ombra sí que és necessària.
Sí, 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 en som conscients. Hi ha un projecte des de fa molt de temps que va fer la mateixa arquitecta que va fer la plaça Blas Infante, que volia fer una cobertura verda, era molt xulo, molt interessant, però pesava massa, Llavors, bueno, si s'hi donen tombs, hi ha la proposta d'un dia més aviat que tard es pugui fer un sistema d'ombratge, com s'ha fet aquest any a la plaça Sant Joan per les festes, per exemple, no? O a les festes de la tarda a la plaça del Dipòsit. Bueno, veurem a veure quin és el calendari que podem seguir.
Sense deixar el tema de les obres, tema de Torres Salses, sí. Em sembla que està pendent ja només de llicència d'obres per part de l'Ajuntament.
Exacte, han entrat a tràmit el projecte executiu per a la construcció del parc comercial i estan en aquests moments fent els informes per part dels serveis tècnics. És un acte reglat, vull dir, quan una persona presenta o una societat presenta una llicència d'obres, el que miren els tècnics municipals és que es compleixi amb el que requereix la normativa i, bé, en fi, si tot és correcte, es fa l'informe i ja poden començar.
Clar, vull dir que no hi haurà cap sobresalt.
Bueno, això no ho sé. Sobresalt vol dir que
arribi... Ho dic perquè, clar, porta molt retard, això.
Bueno, sí.
Aquest tema.
Sí, sí, efectivament. Bueno, no cal,
sí, que és l'últim tràmit que queda.
No cal que en parli més d'aquest tema. No?
Però... És l'últim tràmit, no? Perquè es comenci a fer obres.
Sí, exacte. Sí, sí. En paral·lel, l'Ajuntament ha de treballar amb la licitació dels vials que estan compromesos i que financen sí, íntegrament aquest promotor, no?, que és el vial de Víctor Torres, la comunicació entre Capon, Bordeta i Magranés, importantíssima per la vertebració de la ciutat. Vull recordar als nostres oients que aquest vial estava previst ja l'any 99, per tant portem uns quants anys de reaniment i que gràcies a la construcció d'aquest parc ens permetrà vertebrar millor la mobilitat a la marge esquerra de la ciutat.
Hi ha un tema que ja ni me l'apunto, que el tinc fixe quan ve l'alcalde per tema d'entrevistes, perquè jo recordo la primera entrevista que vam fer ja farà 2 anys, yeah, pràcticament, després de
encara
salir.
Encara no,
per això ho dic pràcticament. Hi ha un tema que em vas dir, escolta, per mi el centre històric és el gran tema d'aquests propers 4 anys.
Sí.
I jo et pregunto sempre, centre històric, globalment, ara entrarem a detalls, com anem amb el centre històric? Millora, bueno, o empitjora?
Bueno, jo crec que millora, de forma clara. És a dir, primera qüestió, és un tema d'imatge, no? Tothom acostuma a parlar del centre històric i uns quants ho fan malament i altres ho fem bé, no? Com un espai d'oportunitat, un espai intercultural, un espai intergeneracional, no? Com un barri alternatiu a la ciutat, un barri de moltes nacionalitats i moltes llengües, però un barri que té el 80% del nostre patrimoni, que a la gent li agrada xafar el centre històric, que està ple d'iniciatives i d'activitat de tot tipus, cultural, no? Festiva, gastronòmica, però també ha de ser un espai per a la quotidianitat, un espai per viure i un espai per treballar-hi. I aquesta és la dimensió que volem donar al centre històric i estem de forma imminent, em sembla que és en breus, adjudicarem ja el projecte que s'ha presentat per a desenvolupar-lo, i això ens permetrà avançar en un pla estratègic del centre històric pels propers anys. No? En paral·lel a tot això, la Paeria està treballant amb 32 operacions que són les que incorporem al pla de barri, que es presenta al setembre. El 30 de setembre és la data límit, presentarem aquestes operacions per rebre finançament de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Barris, que moltes d'aquestes actuacions estaran a dins del Pla Global. No? Què són aquestes actuacions? Habitatge. Què són aquestes actuacions? Facilitar espais d'activitat econòmica. Quines són aquestes actuacions? La conversió de diferents equipaments en espais de caràcter comunitari, de caràcter veïnal, de caràcter educatiu, de caràcter de moltes dimensions. No? Quins són aquests espais pues, als que posarem la nostra atenció? Pues, l'antic convent de Santa Teresa i el seu entorn, per exemple, no? A l'antic barri de Santa Teresa, vull recordar, on hi havia el mercat, i on hi ha actualment encara l'antic convent. Bueno, pues, la ruta dels convents, els espais conventuals com Santa Clara i l'antic convent de Santa Teresa han de tenir un paper essencial en la dinamització d'aquest sector del barri. A l'altre costat, Termes de Remolins, no? Ahir precisament teníem una reunió per acordar generar un espai de dimensió econòmica empresarial. Carrer Cavallers, un solar que tenim al costat de la Casa de Fusta, que per cert, la Casa de Fusta se'n parla poc, és un model d'èxit de treball de cocreació. No? Cocreació vol dir un espai de treball compartit, de gent jove que van allà a treballar i a compartir i a fer projectes conjunts. Davant mateix posarem un projecte, tenim en marxa un projecte per la implantació d'un espai d'activitat digital, també per la creativitat digital. Mercat del Pla. Mercat del Pla, tenim la voluntat que abans de final d'any puguem posar en marxa un espai d'economia social a través de cooperatives, de gent jove també. No? En fi, això és el pla del centre històric. Jo sempre dic, aquest govern que jo presideixo té un pla pel centre històric, i ho he dit, i abans no n'hi havia. Quan arranques de zero, tens una certa dificultat, no? Quan arranques de menys 5, encara és més gran la dificultat. Per això sóc molt contundent quan parlo del centre històric, quan penso que té oportunitats, que ha de ser el cor de la ciutat, ha de ser un referent per tots els lleidatans i lleidatanes, i ha de ser un barri que ens faci sentir orgullosos a ulls del món, no? I això és el que volem fer. També avançarem amb rehabilitació de patrimoni, també avançarem amb la posada en marxa de noves zones verdes, la plaça La Panera, la porta de Sant Martí, la mateixa plaça del Dipòsit i altres que en generarem, no? Però, bueno, tot just fa un instant hem signat la cessió del dret de superfície per a construir 11 habitatges per a menors de 35 anys. I el mateix està passant al carrer Cavallers, que s'han enderrocat 3 immobles per a construir-ne un de nou, d'acord a les necessitats pròpies del segle XXI, i que allà apareixeran 21 apartaments més. Però, addicionalment, vull agrair la iniciativa privada, que ja s'ha posat en marxa i que està treballant precisament en la rehabilitació de 2 edificis més al carrer Cavallers, i tot això apunta que a poc anirem avançant en recuperar la quotidianitat. Que és que la gent hi visqui, la gent hi treballi, la gent hi passegi, no? I aquesta és la lògica del centre històric. I el centre històric incloc al carrer Major, a més ha de competir amb el món, amb especialitat, especialització, amb diferenciació, ha de ser un espai de caràcter comercial únic. I aquí tenim en marxa també idees que afecten el teatre principal, que afecten a les Termes, ja ho he dit, i sobretot al carrer Sant Antoni, al local dels Mercedaris, l'antic convent dels Mercedaris. I finalment, acabat de dibuixar, que és el que farem definitivament, l'antiga estació d'autobusos. Tot això és el pla integral del centre històric. Ens costarà suor, ens costarà diners, però en tenim ganes, i moltes ganes per avançar. I això és el que crec que al final, d'aquí uns anys, algú pensarà, pues mira, ho van encertar, no? I això és el que desitjo.
Com a ciutadà, ara que t'escoltava parlar del teatre principal, com a ciutadà, és un teatre que m'agradaria que estigués al centre de la cultura lleidatana. Entenc que està en mans privades i que l'Ajuntament doncs pot maniobrar fins a cert punt, no? Però és un lloc a recuperar, no? per la ciutat, el teatre principal.
El teatre principal és clau pel projecte que volem posar en marxa. No m'amago si dic que hem tingut diverses converses amb la propietat. Jo crec que ens hem entès i que, tirarem endavant un projecte innovador que contribueixi amb aquesta nova centralitat.
Sobre el centre històric, el cap de l'oposició, Xavi Palau, jo les declaracions que li escolto sempre van en direcció contrària, és a dir, que el govern parla molt i fa poc i que, per tant, el centre històric es va degradant cada vegada més, com a mostra doncs, el darrer incendi que hi ha hagut amb un edifici ocupat, per exemple.
Bueno, que jo sàpigui, els propietaris de l'edifici havien denunciat la situació d'ocupació. El fet de que haguessin posat foc per fer una barbacoa, per cuinar, ha precipitat uns fets i aquests senyors ja no hi són i els propietaris han procedit a blindar l'edifici, no? El senyor Palau no apareix pel centre històric, diguem-ho clar. No sap ningú on està el senyor Palau, perquè no apareix ni als actes. No va a cap puesto, només fa vídeos i només fa declaracions d'aquestes incendiàries, no? El senyor Palau no té projecte pel centre històric. Ja li vam dir el dia que va presentar la moció, no? La moció que va presentar el senyor Palau pel centre històric fa uns dies era una moció que deia que seguíssim fent el que estem fent. Te la pots llegir, Ricard? Uh-huh. Deia, segueixi fent el que està fent, continuï tal, avanci com està fent fins ara, no? Tot el que deia el senyor Palau en un document, que va presentar al ple i que el ple va rebutjar, evidentment, perquè incongruent, no? Al final, a la vida s'ha de treballar, s'ha de ser treballador, s'ha de tenir projecte, s'ha de ser treballador, i no és una de les qualitats del senyor Palau. Per tant, no necessitem només declaracions, no? I crits. Necessitem propostes sèries que es puguin dur a terme i sobretot que siguin coherents amb la història d'una ciutat, no? En fi, no m'estenc més perquè al final...
No, però ara escoltant això... L'alcalde de Lleida s'ha sentit sol alguna vegada amb el seu projecte del centre històric referent a la resta d'agrupacions polítiques?
Bueno, a veure, jo...
No sé si entenen la idea.
Bueno, jo crec que sí que la sala entenen. El que passa que els idol que no ho haguessin pogut posar en marxa ells, no?
Parlo de tots, eh?
Sí, bueno, hi ha grups que han acabat d'arribar, com aquí que diu, a la política municipal, no? Però el...
No, ho dic, perdó, perquè el centre històric em dona la sensació, i insisteixo, ara també parlo com a ciutadà, que s'hauria d'anar tots a una, no? Que tothom hauria de tenir la idea clara i, escolta, anem a treballar-hi i no posar-li pals a les rodes.
Bueno, haurà d'assumir la seva responsabilitat. La responsabilitat del govern és treballar, fer un projecte, posar-lo a... executar-lo, posar-lo en marxa. Aquesta és la responsabilitat que té el govern municipal. I els lleidatans i les lleidatanes, els veïns i veïns del centre històric no entendrien que no ho féssim. Aleshores, aquí s'hi pot sumar els grups polítics, donant suport al govern, però, en fi, al final la política té uns punts molt simples, no? Que és quan el govern presenta una iniciativa, una bona iniciativa, els altres sempre han de fer algun tipus de declaració qüestionant-la, no? Forma part del debat polític, és legítim, però al final qui presenta el pla integral del centre històric és el govern de l'alcalde de la Rosa. Qui presenta el pla de barris i el projecte del pla de barris és el govern de l'alcalde de la Rosa. Tot això abans no es va fer i de tot això ningú en parlava. Teníem el centre històric com amagat, amb un calaix, i mira, que no se'n parli gaire, m'entens? Bueno, no només el centre històric és prioritari, sinó que, encara que sigui una anècdota, sí que la vull explicar. L'alcalde és alhora regidor del barri del centre històric. Mm-hmm. I això és molt significatiu, perquè que l'alcalde assumeixi la direcció, no, política específica d'un barri vol dir que hi posarà tot l'impuls perquè això pugui ressorgir, no? Per assumir els errors i per gaudir dels èxits. I avui l'acte que hem signat és un acte d'èxit. no l'he sentit el senyor Palau aplaudir quan estem avançant per la construcció d'11 habitatges per a gent jove. No vaig sentir el senyor Palau aplaudir quan vam donar les claus als pisos per a la gent jove dels altres pisos que gestiona l'empresa municipal de la gent urbana. No vaig sentir el senyor Palau quan vam visitar els 3 pisos arranjats amb sistema de masoveria urbana on hi viuen 3 famílies de gent jove. No? No he sentit el senyor Palau quan hem fet unes festes de la tardor al centre històric que han estat un èxit absolut. No he sentit el senyor Palau, ni he vist mai el senyor Palau a la Panera quan hi fem les exposicions que són un referent en l'art contemporani. No he vist el senyor Palau visitant les obres que estem duent a terme en el turó de la Seu Vella. No he vist el senyor Palau a molts llocs on hi hauria d'estar perquè és la seva responsabilitat com a regidor de l'Ajuntament de Lleida.
Molt bé, doncs estem a punt d'arribar a la una. Avui no parlarem de futbol, més que res perquè no hi ha novetats, no hi ha res. Està tot una mica estrany, parlo del Lleida Esportiu sobretot. Espero que el mes vinent sí que puguem parlar d'equips i de futbol i d'una certa normalització. Alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, com sempre un plaer. Gràcies per acompanyar-nos i parlar amb nosaltres i que tinguis bon dia.
Gràcies igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una des de Lleida i tornem demà a les 12:20, que acabis de passar bon dijous. Ara, al migdia de Cope Catalunya i Andorra.